Dos quarts de vuit comença l'Infovespre.
L'Infovespre.
Bona tarda, és dimarts 2 d'abril, 3 d'abril. Avui ens ha deixat l'exalcalde de Calella, Ramon Bagó, als 84 anys. Tot seguit ampliem aquesta informació, avancem continguts en titulars. Mort l'exalcalde de Calella, Ramon Bagó, als 84 anys. Va accedir a l'alcaldia l'any 1979, guanyant les eleccions per majoria absoluta i en representació de Convergència i Unió. Va governar la ciutat fins l'any 1991. El seu funeral tindrà lloc demà dimecres 4 d'abril a les 3 de la tarda a l'església Santa Maria i Sant Nicolau. Un jutge investiga quatre regidors de Pineda i el cap de la policia local per l'expulsió d'uns 500 agents de la Policia Nacional d'Hotels el passat 1 d'octubre. El jutjat d'instrucció número 2 d'Arenys de Mar investiga tres tinents d'alcalde del PSC, una regidora d'Esquerra Republicana i el cap de la policia local de Pineda de Mar per l'expulsió d'agents de la Policia Nacional que s'allotjaven en hotels del municipi fins després de l'1 d'octubre. La Fiscalia els acusa d'un delicte de coaccions. Avui l'escola Salicru ha disposat d'un dia de permís extraordinari concedit per ensenyament per garantir la posada a punt de les noves instal·lacions. Demà s'estrenaran les aules de la fàbrica Llobet-Guri després de 14 mesos d'obres i una inversió de gairebé 5 milions d'euros a càrrec del Departament d'Ensenyament. I una despesa, en aquest cas, assumida per l'Ajuntament per adequar l'equipament convertit en un gran complex educatiu. Avís important a les persones que acostumen a circular per l'entorn de la fàbrica Llobet o a portar els alumnes en cotxe fins a l'escola, perquè un nou sistema de videovigilància amb càmeres multarà a partir de demà qui passi per la part alta del carrer Sant Joan i l'avinguda del parc a les hores d'entrada i sortida. Més coses. El Comitè en Defensa de la República de Calella no acceptarà esmenes a la seva proposta de canvi de nom a la plaça del Rei per plaça de l'1 d'octubre. Ha definit una moció que ha traslladat als partits independentistes del consistori, en el qual es recull també una altra petició: la col·locació d'una placa per recordar els fets de l'1 d'octubre a la nit de Calella. La proposta s'hauria d'aprovar per ple amb els vots de la majoria del plenari. Aquest matí s'ha fet la presentació de la Setmana de la Salut, que es celebra des d'avui i fins dijous a Calella i a diversos pobles de tot Catalunya. Durant aquests dies tindran lloc 25 actes arreu de la ciutat que giraran entorn de la salut. I a dos quarts de sis ja s'ha fet una xerrada a la sala d'actes de l'Hospital de Calella sota el nom Recomanacions per l'alimentació en la primera infància de 0 a 3 anys. Parlarem amb Jaume Arnau, un dels infermers de pediatria del CAP Calella, que ha fet la xerrada. Comencem. Doncs obrim Infovespre d'avui, dimarts 3 d'abril, amb la mort de l'exalcalde de Calella, Ramon Bagó, a l'edat de 84 anys. Va accedir a l'alcaldia de Calella l'any 1979, guanyant les eleccions per majoria absoluta i en representació de Convergència i Unió. Va governar la ciutat fins l'any 1991. La seva trajectòria professional va estar sempre vinculada al sector turístic. Va fundar el grup CERS, un dels més importants de Catalunya i amb una gran projecció internacional. L'any 2012 va rebre la Medalla d'Or de Calella, la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de la ciutat, i se'l va nomenar fill predilecte de Calella. Li va fer entrega l'alcaldessa Montserrat Candini, qui ha lamentat la pèrdua de Bagó, a qui ha definit com un alcalde excel·lent, magnífic, emprenedor i gran patriota. El seu funeral se celebrarà demà dimecres 4 d'abril a les 3 de la tarda a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau. I arran d'aquesta mort hi han hagut les primeres reaccions polítiques. Montserrat Candini s'ha mostrat, mostrat el condol juntament amb els exalcaldes i han destacat el fet que fos el primer alcalde de la democràcia. Escoltem Joaquim Rey, successor de Bagó, que va ser alcalde de Calella per Convergència i Unió entre el 1991 i 1999.
Bé, avui és una notícia trista per Calella. Calella perd un gran home, anàvem en el món de la indústria, del turisme i sobretot, però, el que jo et puc dir, de la gestió del municipi. En Ramon Bagó va ser un bon alcalde, un gran alcalde, que va agafar les regnes de l'Ajuntament de Calella també en un moment molt apassionant, com en les primeres eleccions democràtiques, i que va fer una feina immensa. Va suposar un canvi molt important en el sentit de que aquest que deia, vull dir, per un costat, el primer alcalde elegit democràticament, després dels alcaldes, diguem-ho així, designats, no?, i que va donar un i que va ser també un moment que va ser important perquè els ajuntaments van estar capacitats per fer unes inversions d'una certa importància i va donar un canvi d'imatge en la ciutat que ha fet molt, vull dir, no, la Calella que tenim avui no s'explicaria sense la feina de Ramon Bagó amb el comerç, amb la indústria, amb l'hostaleria. Va arribar també una situació en un moment en què els hotels s'havien envellit moltíssim i s'havia de canviar els criteris del turisme i de l'enfocament que li donava la ciutat. Insisteixo que va fer. Van ser uns moments apassionants, però que a més a més ell va fer una feina fantàstica i sense ell Calella seria tota una altra història.
Josep Azart, alcalde d'Esquerra Republicana de l'any 1999 al 2007, també ha parlat de la mort de Ramon Bagó.
Bé, m'acabo d'assabentar justament ara que m'has trucat fa 10 minuts. Per mi personalment és una pèrdua important. Jo el coneixia molt abans de ser alcalde, jo tenia vinculació amb els seus fills i per tant el coneixo de fa molts anys. I sempre m'havia semblat una persona amb gran sensibilitat per la gent de la ciutat i sobretot per la ciutat, cosa que va demostrar quan va poder accedir al càrrec d'alcalde de Calella. Va ser el primer alcalde democràtic, això per si sol ja és un tema a considerar, i durant els anys que va estar-hi va fer tot allò que va poder, que va estar al seu abast, per començar a posar la ciutat en ordre i començar a modernitzar-se i a sortir sobretot d'una situació que jo considero que sempre havia sigut d'impàs en els anys de la dictadura, i ell com a alcalde va saber començar-la a dotar d'aquesta internacionalitat, no?, que sempre és necessari per una ciutat turística. Per tant, és una pèrdua molt important per la ciutat, un home de referència, tots els que hem estat a l'Ajuntament, a més sabem el que vol dir ser alcalde, i doncs, a més, compartim i hem compartit moltes estones d'interessos, de necessitats, de neguits, d'alegries, en fi, personalment considero que és una pèrdua important i que ho trobarem a faltar.
Josep Maria Jué, alcalde del PSC del 2007 al 2011, també ha donat les seves condolències a la família.
Home, sap greu aquestes coses, no? A més, hem estat el primer alcalde democràtic de la nostra ciutat. Doncs, tot i que és inexorable que la mort ha d'arribar un dia o un altre, doncs sap greu, doncs, saber aquesta notícia i, en fi, el meu condol i la meva solidaritat amb tota la seva família.
I Montserrat Candini, alcaldessa per al PDeCAT des del 2011 i fins a l'actualitat, parla d'així sobre la mort de Ramon Bagó.
Doncs, evidentment, és una notícia trista. En aquest sentit, va ser el primer alcalde democràtic de la nostra ciutat, del 1979 fins al 1991, una persona que va posar les bases d'un dinamisme econòmic, però també un sentit de ciutat especial. Una de les seves grans obres, lògicament, va ser doncs, que finalment doncs, es pogués construir l'hospital comarcal d'aquí a la nostra ciutat, entre moltes altres qüestions, i per tant és una pèrdua gran i que, òbviament, doncs, ell ha escrit pàgines importants de la nostra ciutat.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Continuem endavant amb l'info vespre d'avui dimarts amb aquesta notícia sobre la mort de l'exalcalde de Calella, Ramon Bagó, avui als 84 anys. Podem parlar ara amb Saúl Gordillo, periodista calellenc i que treballava al Punt Diari a l'època en què Ramon Bagó va ser alcalde de Calella. Saúl, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui hem conegut, com dèiem, la mort de Ramon Bagó, el primer alcalde democràtic de Calella. Sabem que tu el coneixies. Com va ser? Què ens podries dir d'ell?
Doncs, a veure, jo crec que la figura de Ramon Bagó és prou coneguda a la ciutat. Va ser el primer alcalde democràtic, ho va ser fins des del 79 fins al 91, amb una etapa en la que Calella va ser capdavantera i va ser pionera en molts aspectes, i la capitalitat que Calella tenia en aquella època era indiscutida i destacava per sobre de molts municipis de l'entorn, sobretot a nivell de l'Alt Maresme. Després va ser el primer director general de turisme de la Generalitat, a part d'empresari turístic i pioner de la indústria turística del nostre país, al capdavant d'una empresa que ha estat un referent indiscutible, i per tant doncs el seu llegat tant a nivell d'alcalde com a nivell d'emprenedor i d'empresari, i també com a ambaixador en els anys d'alcalde de la ciutat de Calella i després de Catalunya i de la destinació turística de Catalunya a nivell internacional, és evident. La meva relació amb el Ramon Bagó és una relació curiosa, perquè, com tu deies, jo vaig començar en El Punt i en la revista Anunci, quan el director era en Paco Grau, i els meus inicis periodístics a nivell local, com a calellenc, en els mitjans locals, doncs coincidien amb els seus últims anys d'alcalde. I ell era un alcalde que tenia una manera molt peculiar de fer, una mica de la vella escola, amb un lideratge molt fort, amb un equip municipal, un govern municipal molt fidel al seu projecte, però alhora també amb una oposició que en els últims anys era bastant radical, no? I fer periodisme, intentar informar i fer la feina de periodista quan comences amb pocs anys i a la ciutat, a la teva ciutat, a més te'l trobes pel carrer, tens a un Ramon Bagó, doncs home, la veritat és que al principi no va ser fàcil. Però després, amb els anys, jo ja vaig deixar els mitjans locals i vaig tenir una evolució cap a Barcelona, i ell tampoc estava ja a primera línia local, ni molt menys, va deixar la política i en tot cas tenia militància, però no com a alcalde. Doncs la relació va millorar, perquè d'alguna manera jo crec que també hi reconeixia la gent de la ciutat que feia coses, que s'espavilava i que progressava, no? Uh-huh. I d'alguna manera en els últims anys va ser una bona relació.
La seva vida, després de ser alcalde, tampoc ha estat exempta de polèmica.
Bueno, jo crec que l'actuació que ell tenia com a empresari vinculada a adjudicacions o a àmbits de l'administració pública catalana, sí que és cert que s'ha estat objecte d'alguna investigació, però jo diria que no hi ha sentències o no hi ha decisions judicials que puguin tacar la seva trajectòria de conjunt, no? Jo crec que d'alguna manera Ramon Bagó va ser un governant a nivell local primer i després un empresari a nivell nacional després, amb un estil que coincidia amb una manera de fer política, de fer país i d'entendre les relacions entre l'empresa i l'administració i l'impuls al país, amb uns criteris que, vistos amb ulls d'avui en dia, són molt diferents, no? I això no vol dir que siguin ni millors ni pitjors, sinó que eren fruit d'una època, d'una trajectòria i d'una manera de fer, no? Pensem que Bagó, els empresaris i els primers cooperativistes de la cooperativa CERS de l'època venien d'una època on fer país i on fer empresa i on fer activitat econòmica, doncs tenia unes dificultats i tenia unes lògiques molt diferents a les que entenem avui en dia, no? I tot això en els últims anys ha anat evolucionant, i aquí hi ha hagut moltes crisis, no? La crisi econòmica, mm-hmm. També hi ha hagut crisis de institucionals, de relació dels poders públics amb les empreses, és a dir, jo crec que això que tu comentes explica com, d'alguna manera, Ramon Bagó ha estat a cavall de dues èpoques molt diferents, no? i jo preferiria quedar-me amb la seva època, que era aquesta, en la que ell va construir un empori empresarial, va situar la comarca i la ciutat en el mapa i ha generat riquesa i ha generat llocs de treball i, lògicament, s'ha guanyat la vida. I, en tot cas, si hi ha algun tema judicial pendent, doncs la justícia i el temps ho dirà.
Doncs queda dit, Saül. Moltes gràcies per atendre la trucada de l'Infovespre de Ràdio Calella Televisió.
A vosaltres. Moltes gràcies.
I encara en relació amb la mort de Ramon Bagó, la policia local retrà homenatge a l'exalcalde durant el seu funeral. Serà, com dèiem, demà a partir de les 3 de la tarda a l'església parroquial. Des del consistori s'ha destacat que és un acte protocolari, tal i com s'ha fet amb d'altres exalcaldes que ens han deixat. Així ho ha anunciat l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini.
Nosaltres el que tenim previst, com s'ha fet en altres moments, és que demà, en el moment de, en el moment, doncs, diguem, del funeral, la Guàrdia Urbana nostra, la nostra policia local, retrà l'homenatge, com s'ha fet en altres moments, a els alcaldes, no? I, per tant, diguem, aquí és l'acte protocolari que es farà.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Canviem de qüestió. Un jutge investiga quatre regidors de Pineda i el cap de la policia local per l'expulsió d'uns 500 agents de la policia d'hotels el passat 1 d'octubre. El jutjat d'instrucció número 2 d'Arenys de Mar investiga tres tinents d'alcalde del PSC, una regidora d'Esquerra Republicana i el cap de la policia local de Pineda de Mar per l'expulsió d'agents de la Policia Nacional que s'allotjaven en hotels del municipi fins després de l'1 d'octubre. La fiscalia els acusa d'un delicte de coaccions. Els càrrecs els acusa de coaccions per suposadament haver forçat sota amenaça de tancament els propietaris de dos hotels perquè expulsessin uns 500 agents de la Policia Nacional que hi estaven allotjats i que s'hi van estar des del setembre fins al dia 3 d'octubre. Els querellats són la primera tinenta d'alcalde i regidora de promoció econòmica, Carme Aragonès, el segon tinent d'alcalde i regidor de territori, Jordi Masnou, la tercera tinenta d'alcalde i regidora de comunicació i presidència, Sílvia Biosca, així com la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Palacín, i el cap de la policia local, Carles Santacreu. Tots ells estan citats a declarar el 25 de juny al jutjat d'instrucció d'Arenys de Mar. I canviem de qüestió, els alumnes del Salicru estrenaran demà les noves aules de la fàbrica Llobet Guri. Després de 14 mesos d'obres, complint fil per randa del termini d'execució previst, aquest dimecres 4 d'abril els alumnes entraran a les noves instal·lacions del centre educatiu. Part del professorat ha estat treballant durant les vacances escolars de Setmana Santa per fer el trasllat del material i deixar-lo preparat per la represa de les classes i l'entrada al tercer trimestre lectiu del curs actual. La nova escola Salicru ha suposat una inversió de gairebé 5 milions d'euros a càrrec del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A compte del pressupost municipal, ha anat a les feines d'adequació de la fàbrica Llobet Guri, per exemple, l'enderroc de la part central de l'antiga tèxtil, la reordenació d'usos i nous accessos, i també el cost del trasllat del mobiliari de l'escola des de l'antic centre a la part alta de la Riera Cap Aspre. Aquest 2018 s'hi han destinat una partida de 280.000 euros. A finals de la setmana passada, els alumnes del Salicru van poder fer ja una visita a les noves instal·lacions. Si bé el cap de setmana anterior hi va haver-hi una obertura a la fàbrica Llobet Guri per tota la ciutadania. I aquesta obertura afectarà el trànsit. Hi haurà restriccions de trànsit al carrer Sant Joan i a l'avinguda del parc. A les hores d'entrada i sortida escolar estarà prohibit circular pels carrers que permeten accedir al centre. Es restringeix la circulació a la part alta del carrer Sant Joan i a l'avinguda del parc de dilluns a divendres en quatre franges. Són de 9:15 a 9:15 del matí, al migdia d'1:15 a 1 del migdia, a primera hora de la tarda de 3:15 a 4:15 i a la sortida de 4:15 a les 5 de la tarda. La restricció serà efectiva entre els mesos de setembre a juny. I també demà dimecres entrarà en funcionament una nova càmera de videovigilància instal·lada a finals de la setmana passada que multarà els vehicles que hi passin excepte els autoritzats. Els residents i treballadors de la zona poden demanar l'autorització a les dependències de la policia local. I encara amb el Salicru, el PDeCAT celebra l'entrada en funcionament del nou centre educatiu. Ha compartit una fotografia dels membres del grup municipal sense el tinent d'alcaldia Xavier Arniges a les noves instal·lacions del centre educatiu. En un missatge compartit a les xarxes socials, el Partit Demòcrata ha recordat la feina feta per l'actual govern municipal que el 2013 va cedir part de la planta baixa de la fàbrica Llobet Guri al Departament d'Ensenyament per qui desenvolupés el projecte de reforma que n'ha permès el trasllat. Igualment, en l'escrit es posa de relleu el compromís de l'exconsellera Rigau per tirar-lo endavant. L'alcaldessa Montserrat Candini, flanquejada pels tinents d'alcaldia Parella, Sitjà i Torrent, i pels regidors Sánchez, Valls i Buch, apareix en la fotografia en què el PDeCAT celebra l'entrada en funcionament de la nova escola Salicru, atenent a una reivindicació històrica i complint així la seva paraula. A la imatge no hi ha el tinent d'alcaldia Xavier Arniges.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Rebatejar-la com a plaça 1 d'octubre i col·locar-hi una placa commemorativa. És la proposta definitiva del CDR Calella sobre el canvi de nom de la plaça del Rei que el mateix col·lectiu ha traslladat als partits independentistes perquè ho portin a aprovació del ple municipal. En un comunicat exposa que no s'acceptaria com a alternativa el nom de plaça del Mercat perquè amb la seva iniciativa volem recollir la voluntat popular i s'afegeix que no hi ha res més popular que el referèndum de la gent. El CDR de Calella rebutja cap esmena a la moció que s'impulsa i emplaça els partits sobiranistes a portar-la al ple, defensar-la i donar-hi suport. També proposa col·locar una placa commemorativa dels fets de la nit de l'1 d'octubre amb l'objectiu que la ciutadania de Calella tingui memòria i recordi tant el resultat del referèndum com les agressions patides pels nostres conciutadans. Recordem que la nit de l'1 d'octubre agents de la Guàrdia Civil van carregar contra els manifestants que es van concentrar a les portes de l'Hotel Vila com a mostra de rebuig de l'actuació de les forces de seguretat espanyoles en l'operatiu del dia del referèndum.
Ràdio Calella. Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Productes de neteja de gran eficàcia i molt indicats per la correcta conservació de la maquinària i les superfícies. Net i Polit disposa d'una àmplia gamma de productes, detergents i abrillantadors per rentavaixelles industrials, així com desengreixants per emulsió per cuines, forns i planxes. Tot amb total garantia de contacte alimentari. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
Ràdio Calella. Aquesta tarda, a la sala d'actes de l'Hospital Comarcal Sant Joan de Calella, s'ha celebrat una xerrada d'alimentació en la primera infància de 0 a 3 anys. És per això que tenim amb nosaltres l'infermer de pediatria Jaume Arnau. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta què s'ha explicat en aquesta conferència.
Bueno, en principi m'ha explicat un canvi que hi ha hagut en l'alimentació infantil del 0 en els 3 anys, principalment enfocat en l'ampliació de lo que és la lactància artificial o lactància materna fins als 6 mesos, i també el gran canvi important que hi ha hagut és de la començar la introducció de l'alimentació a partir dels 6 mesos, quasi bé amb tota l'alimentació.
En què consistirà aquest canvi d'alimentació respecte a com s'està fent ara?
Vale, fins ara nosaltres el que fèiem era explicar una miqueta, a poc, el que tenien que anar introduint els pares, saps? O sigui, doncs igual començàvem amb un cereal sense gluten, després començàvem amb unes fruites, determinades fruites, després començàvem amb verdures, no totes les verdures, no totes les carns, i el gran canvi ha sigut, doncs, a partir dels 6 mesos, començar quasi bé amb totes les fruites, quasi bé amb totes les verdures, quasi bé amb totes les carns, amb els cereals, amb gluten, i és un dels grans canvis, sí. Mm-hmm.
quines són les preguntes més freqüents que us traslladen els pares en aquestes edats?
Bueno, clar, depèn del tipus de revisió que facis, no? En principi s'estranyen moltes vegades quan venen a la revisió dels 4 mesos el fet de no introduir cap alimentació. Les mares que fan latència materna, com la latència materna sí que normalment l'havíem mantingut bastant fins als 6 mesos, però no així la lactància artificial. La lactància artificial normalment als 4 mesos començàvem a introduir el que era un cereal sense gluten o inclús una fruita. I llavors potser, clar, a vegades costa una miqueta, no? Perquè explicar-los, no, és que només li donarà llet fins als 6 mesos, es queden volent dir, ostres, però no necessitarà alguna coseta més? És potser una de les preguntes més freqüents. Després dels 6 mesos, clar, explicar, comences amb tota la bateria d'alimentació. Com ho faig? Però com? Què li dono primer? Però faig això, faig l'altre, i llavors, bueno, és explicar una miqueta, que és el que hem explicat aquí en la xerrada, sobre com ho han de fer i ja està.
I suposo que hi ha alguns tipus d'aliments que s'han d'esperar, no, els pares, a començar a introduir?
Sí, exacte. En principi, no tots els aliments, quasi bé tots, eh? Però sí, per exemple, que no donarem unes bledes o uns espinacs fins a partir de l'any, per exemple, perquè tenen molts de nitrits. I llavors, en principi, i a partir de l'any sempre seran dosis no grans durant la setmana, potser 2 o 3 cops a la setmana, i tampoc una molta quantitat. També no donar peix blau, pel mercuri que porta el peix blau, i llavors en principi inclús fins als 3 anys es recomanaria no donar peix blau. El que és la llet de vaca sí que la donaríem a partir de l'any també. Una miqueta abans sí que podem donar algun iogurt, introduir un iogurt, un formatge fresc, que podríem fer-ho a partir dels 9 mesos més o menys, però el que és llet de vaca a partir de l'any. Tampoc, pel cadmi que porten, és millor no donar crustacis, ni caps de gamba, ni bueno, tot el que és bueno, els crustacis, en principi, en si, saps? I la resta, quasi bé, de tot.
Perfecte. Els pares ho porten molt, molt a rajatabla, diguem-ne, a l'alimentació en aquestes edats?
Bueno, pensa una cosa, que això també són les recomanacions, i després també s'han d'adaptar al nen i a moltes circumstàncies, eh? O sigui, no hi ha res allò de dir la norma és aquesta, hem de fer això, no. Potser són petites recomanacions, però jo penso que sí, que ho porten força bé, sí.
També és important a l'hora d'introduir aliments nous, per si el nadó té algun tipus d'al·lèrgia, no?, o intolerància.
Sí, clar, bueno, el fet d'introduir-los poc a poc, o quan, clar, per exemple, igual comencem a introduir un tipus de fruita i els diem, mira, durant 2 dies dona aquesta fruita, no donis una altra fruita, per si passés alguna cosa. Hi ha molts nens que fan alguna intolerància en algun tipus d'aliment, i normalment, no és que siguin al·lèrgics, però sí que poden fer alguna miqueta d'intolerància. A vegades el que fem és aturar aquest aliment, i llavors més endavant el tornem a donar. Si veiem que sí, realment va fent reacció, llavors ja estaríem parlant d'una al·lèrgia. El que sí que està demostrat que no per esperar el nen no serà al·lèrgic, saps? O sigui, el nen que és al·lèrgic o la persona que sigui al·lèrgica ho serà des d'un principi fins al final. I llavors, clar, això afavoreix una miqueta, doncs, tot el que és el tipus d'alimentació i la introducció.
Doncs, Jaume Arnau, infermer de pediatria del Cap Calella, moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Calella Televisió.
De res, gràcies a vosaltres.
Metipolit us ofereix el temps.
Recte final de l'infovespre d'avui dimarts 3 d'abril, i és hora de conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores amb el nostre home del temps, amb en Quim Serra.
Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot indica que tindrem un petit canvi de temps amb el pas d'una línia frontal molt poc activa, que aquí no deixarà precipitacions, però sí alguns núvols aquesta pròxima matinada i demà primera hora del dia. Després aquests núvols aniran marxant i el sol s'imposarà durant bona part de la jornada. A mesura que vagi entrant el vent de l'oest-sud-oest, que demà serà moderat aquí a la costa de la comarca, que mantindrà la situació marítima dominada per la maró alhora que farà pujar les temperatures màximes, que puntualment arribaran als 20 graus.
Metipolit us ha ofert el temps.
Metipolit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Metipolit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Metipolit.
Doncs aquesta era la previsió meteorològica de cara a les properes hores i els pròxims dies. Nosaltres ho anem deixant aquí. Abans, però, recordem que demà s'inaugura, s'estrenaran les noves instal·lacions a la fàbrica Llobet Guri de l'escola Salicru, i nosaltres estarem en directe a través del Facebook de Ràdio Calella Televisió, doncs, per veure la primera entrada dels nens a les seves noves aules, i parlarem amb nens, pares i professors a veure si tenen ganes d'estrenar les noves aules. Això, però, serà demà a partir de les 9 del matí a través del Facebook de Ràdio Calella Televisió. Gràcies per la seva atenció i fins demà.